El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
L'Hospital de Sabadell acaba d'enllestir el trasllat de pacients al nou edifici Ripoll, unes instal·lacions que s'han acabat aquest mes de juny i que han de permetre incrementar el nombre de llits disponibles de l'Hospital Sabadellenc. Tot plegat mentre la pandèmia no ha desaparegut i la incidència del coronavirus està creixent a la societat, com també ho estan fent les hospitalitzacions per Covid-19. En parlem de tot plegat amb el doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària Partaulí. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
I per tancar una mica temporada d'aquest any radiofònic, per dir d'alguna manera, la gran novetat segurament és de tenir enllestit l'edifici Ripoll i posar-lo en funcionament, no? Ja està enllestit del tot el trasllat? Ja tenen tots els pacients traslladats?
Sí, a l'hospital, l'edifici el Ripoll ja funciona amb tota normalitat, està ple. A la tercera planta tenim la pediatria, la primera malalt quirúrgic i a la planta baixa malalt semicrític.
S'ha fet sense dificultats aquest trasllat?
Cap ni una. Bueno, han sortit, com tot edifici nou, sempre surten petites incidències, no? Però, bueno, dins del que cap han sigut menors, no? En algun moment va tallar-se la corrent, va haver una fuga d'aigua, però, bueno, són cosetes petites que evidentment s'han resolt sense cap mena de problema.
A nivell de professionals, la gestió de l'espai, la feina, què comenten?
A veure, hi ha un procés d'adaptació, com és normal. La gran avantatge és que és una estructura molt diàfana, molt neta, molt nítida, molt luminosa, no? I en aquest sentit és d'agrair, no? Evidentment és un canvi d'ubicació i això fins que hi ha un procés, l'adaptació i petits ajustos que es tindran que anar fent, doncs es van resolent sobre la marxa, però en principi no han generat especials problemes.
Sí que ens han arribat algunes queixes d'alguns professionals sobre el tema de l'aparcament, perquè el fet d'ubicar l'edifici en aquell punt, no?, ha retirat places d'aparcament que es feien servir. Què els diria?
Pues que és així, que tenen tota la raó, és veritat. Allà s'han ocupat aproximadament unes 50 places que cabien, que estaven al final a la part final d'on està l'edifici actual, el nou edifici, i la veritat és que no tenim una solució important. També hi ha que tindre present que la major part d'hospitals urbans no disposen de cap plaça d'aparcament. Nosaltres tenim la sort, clar, evidentment insuficient, però la sort de poder disposar d'unes 270 que són les que hi ha just davant d'on està l'helicòpter. Estem intentant trobar alguna solució a través d'abonaments, però que siguin més barats, en pàrquings relativament propers, i després hem de veure com millorem, però aquestes són accions que tindran un temps, com millorem la comunicació amb l'estació de Renfe. Això hem de pensar, hem parlat alguna vegada amb l'Ajuntament, trobar alguna fórmula de transport, però bueno, encara està obert, és un tema que hem de veure, no? Són idees que tens, però que encara no s'han cristal·litzat.
Clar, en aquest sentit, ara que em parla de Renfe, moltes vegades a la ciutat s'ha parlat, no?, de fins i tot la possibilitat de fer una estació, perquè tinc entès que no seria gaire complicat, tenint en compte de l'espai on es troba.
Desconec sembla ser que arquitectònicament no és complicat. Altra qüestió és el fet de que això, la TMB és qui ho regula, no? I, bueno, i Ferrocarrils de Catalunya, bueno, perdó, en aquest cas Renfe, sembla ser que seria una parada que pràcticament no hauria temps de rampa i frenada, o sigui, perquè la distància que hi ha des de l'estació centre al Taulí és relativament petita, no? Llavors, és d'aquelles coses que dius, clar, no es poden multiplicar les estacions allà a tot arreu, no? Entenc que no és fàcil.
Aquestes noves instal·lacions ens explicava que permetrien moure espais del propi Taulí, no? Quins espais s'han mogut ja?
Bueno, doncs ja s'ha mogut, per exemple, l'ubicar a la tercera planta, pediatria, que fins ara estava a la segona. Això permet una cosa, jo crec que important, que és tota l'àrea materno-infantil-juvenil, o sigui, fins als 18 anys, el que és la part, diguéssim, d'hospitalització, des del parc fins a l'hospitalització als 18 anys, es pot atendre en una mateixa planta. Això dona sinergia, situa la UCI pediàtrica al mateix nivell de la hospitalització convencional pediàtrica, en fi, és funcionalment molt interessant. I hi ha un tema que al llarg d'aquest estiu farem, que és en aquesta tercera planta, no en el Ripoll, sinó en la banda Taulí, ubicarem la unitat de salut mental infantojuvenil, que ara ho tenim amb dos unitats separades i tal, i és poc eficient, i això ho col·locarem tot en aquesta tercera planta. De tal manera que, ja dic, tot el que sigui necessitats d'hospitalització abans dels 18 anys estaran ateses a la tercera planta, a banda, evidentment, de les mamàs que hagin tingut el seu fill.
I en aquest sentit, entenc que tot l'espai que s'ha posat o que s'ha instal·lat en aquest edifici Ripoll ha permès buidar espais del Taulí o encara no?
Sí, clar, això, aviam, tot és un encadenat. Totes les obres que tenim al Taulí en els pròxims anys és una cadena que una va darrere l'altra. El poder buidar la segona planta pediàtrica significa que la segona queda buida. Ara està buida perquè s'estan fent obres, però a finals de setembre ja podrem habilitar-ho i llavors tota aquella planta quedarà per malalt quirúrgic. Seran 70 i tants llits de malalt quirúrgic exclusivament, el qual queda a peu de quiròfan, o sigui, tot plegat donarà més agilitat a l'hora de moure els pacients, tindrà que agafar menys ascensors, en fi, tota una sèrie de coses que fan molt més operativa la feina, no? I en el cas de la primera, doncs el mateix. Està ubicat al semicrític, que del mateix nivell de planta de la UCI, i tot ho fa més, molt més funcional.
A partir d'aquí em deia que és un engranatge, no? Una vegada s'acaben aquestes obres de l'edifici Ripoll, el següent pas és frontal Gran Via.
No, a veure, és més complex.
És més complex que això, eh?
Sí, el frontal Gran Via també vindrà, però gairebé tot el que és frontal Gran Via ve al 23. Uh-huh. Per què? Perquè ara ja, o sigui, ja explico en tot cas la seqüència,
sí,
no?
Sí, i tant.
Nosaltres ara estem remodelant la segona i la quarta del Taulí i reubicarem llits d'hospitalització. Després, ara explico el que farem aquest estiu, uh-huh. Estem fent, eh? Estem ampliant a l'Audiat, són uns metros, però que ens donaran, per lo que és laboratoris, guanyar espais que ja són imprescindibles, hem crescut molt, i després també estem fent un nou quiròfan ambulatori, de curt estar, el malalt que va, ingresses i el mateix dia torna a casa, que en tenim quatre i passarem a tenir-ne cinc. Llavors, a l'encadenat ve...
Això tot va a l'Odiat?
No, l'ampliació del quiròfan va on està el bloc quirúrgic, el CQA, que en diem, el centre quirúrgic ambulatori.
D'acord.
D'acord? Aleshores, ara ve una altra qüestió, que és que ja està gairebé enllestit, que és una part de la nau Bosser ja queda, està gairebé acabat, a finals d'estiu estarà funcional, per traslladar tot el que és l'àrea de recerca que tenim a Santa Fe. En el moment que buidem aquests espais, engegarem les obres de remodelació, bueno, no, farem de fet noves tota l'àrea de consulta externa pediàtrica. Això té que anar relativament ràpid, de tal manera que a primers d'any, i aquí sí ja entra accions sobre les urgències, no? Puguem fer tot el que és actualment l'àrea, la consulta externa pediàtrica, serà una ampliació d'urgències, la primera fase d'ampliació d'urgències. Si anem al 2023, en aquest mateix període farem la nova àrea d'endoscòpia i a l'espai on aniran ubicades les urgències pediàtriques, que és el hall, la zona que hi ha al costat del hall, aquella mena de porxada gran que hi ha, tot allò que anirà cobert i es transformarà en això. Planta baixa, ampliació de les urgències pediàtriques, primera planta, nova àrea d'endoscòpia digestiva. En paral·lel també, i això anirà tot més o menys a la mateixa hora, venen les actuacions del frontal Gran Via, que és primera planta, ampliació d'UCI, van 20 boxos d'UCI, i en el mateix procés, un cop estigui acabada aquesta obra, començarem a fer la reforma de l'UCI que tenim actualment, que s'ha quedat antiga, i també en paral·lel s'estarà treballant en la segona planta per fer una ampliació de quiròfans. Al frontal Gran Via van 8 quiròfans, el que passa és que per fer aquesta... O sigui, en perdem un, com a mínim, que és el que dona pas per connectar el nostre actual bloc quirúrgic, el connecta amb el que hi ha al frontal Gran Via. Aquestes a grans trets. Després, això és, són les obres que passaran en un any i mig, aproximadament, que és un tema, és un repte important, perquè són obres, moltes d'elles, complexes, i que coordinar-les és difícil, no? Després hi ha un reguitzell de obretes que són derivades d'aquestes coses que es tindran de fer, però que tampoc no cal entrar al detall perquè són coses menors, no? Per tant, estem davant d'un repte important, molt important, però que jo crec que transformarà d'una manera seriosa la nostra organització, el nostre hospital.
Vaig per passos, de tot el que m'ha anat dient, algunes qüestions que em sorgeixen. Deia que a l'UDIAT s'ampliarà la zona de laboratori, perquè deia que actualment tenen molta feina en l'àmbit del laboratori.
Bueno, hem anat creixent amb demanda, hem incorporat més proves, i clar, doncs això, doncs aviam, el propi PCRs automatitzats, robots, o sigui, les tecnologies van evolucionant i et dones compte que els espais que tenies, doncs, bueno, queden petits. Ja dic, no és un gran guany, és una obra relativament petita, però bueno, que ens donarà oxigen per una temporada.
Uh-huh. Nau Busé, Nau i 3PT, que em va dir el doctor Blanc un dia que era més fàcil batejar-la.
Sí, jo crec que hem d'anar cap aquí, que per cert, avui ha sortit publicat el reconeixement com centre cerca, fins ara ho érem, però encara no estava publicat, avui ha sortit publicat el butlletí oficial, bueno, el DOC ha sortit publicat conforme ja som de tot, de ple dret, centre cerca, que això és molt important també, de cara al reconeixement de lo que és la nostra àrea de recerca, d'investigació.
Aquesta nau I3PT deia que està acabada aquesta part, doncs, per traslladar la recerca. S'ha actuat en tota la nau, perquè no s'actuava en tota la nau, oi?
Ara mateix s'ha actuat sobre el que és la part que toca a la Torre de l'Aigua. Uh-huh. Passat l'estiu farem l'altra punta, la que dona a Gran Via, i després ja ve la nau central, que aquesta és una obra de bastant volum i que estem intentant aconseguir els fons, perquè val molts diners fer el que volem fer, que és una àrea de recerca potent, gran, i moderna. Llavors això, ja dic, val forces diners i estem veient aviam com aconseguim aquests fons.
A la part Gran Via, què s'hi vol fer?
També serà per fer recerca, o sigui, per resituar espais que ara tenim dispersos per la casa, però ja dic, és una mica tot molt comprimit, són espais que quedaran molt ajustadets i són, si volem seguir avançant i tal, és evident que necessitem habilitar tota la part del centre de l'edifici.
Em quedo les urgències. Uh-huh. Em parlava d'aquest nou espai d'urgències pediàtriques, aquesta necessitat de créixer en espai a les urgències. Materialitzat, es veurà 2023 finals?
Desembre del 23.
I el mentrestant?
Anirem fent el que podrem, perquè les urgències que tenim són, ara per ara, són les que hi ha, no hi ha més metres quadrats, i la veritat és que hi ha un nivell de demanda realment molt alt. No, ja dic, no podem fer massa més, intentar, doncs, això, ser el més eficaços possibles en resoldre els pacients que arriben, però no tenim, o sigui, allò de donar els espais de confort per als per als malalts, però que també pels professionals, que també tots estan allà molt, molt comprimits, i per tant això fa treballar no confortablement, no? I, bueno, el gran guany seran aquests 2.500 metres quadrats que acabarem guanyant. No és ben bé 2.500, són 2.300 i pico, que acabarem guanyant per les urgències, i aquí sí que ja ens posarem amb el que necessitem.
Per tant, les urgències creixeran en espai, també creixeran en professionals, perquè aquest ha estat l'altre gran debat sobre l'edifici Ripoll, no? Uh-huh. De guanyem espais, necessitem més personal per poder-ho assumir. Això està contemplat en tot aquest procés d'ampliació?
Sí, clar, està contemplat. El que passa és que amb els professionals, a veure, jo crec que hi ha tres realitats diferents, no? La dels metges n'és una, que el tenim relativament resolt. Altres categories... és fàcil de resoldre perquè hi ha mercat laboral disponible i per tant podem. Ara tenim una dificultat que no és nova, el nou look que explicaré, i que malauradament estan patint gairebé tots els hospitals del país, no? Que és la dificultat de trobar infermeres titulades, no? Aquest és un dèficit que hi ha, i haurem de veure com ho abordem.
Clar, perquè aquí també hi ha un mentrestant, no? S'estan ampliant les places, però aquests professionals s'han de formar, no?
Sí, esclar, aviam, exacte. O sigui, gent disponible a treballar d'infermera amb el de... no n'hi ha, n'hi ha poca. I tot, per tant, és una professió que hi ha plena empleo. Pots, un dia pots aconseguir que una persona vingui al taulí perquè li convé, perquè viu a prop, perquè el projecte li agrada, per la raó que sigui, no? Però també és veritat que de tant en tant marxa gent. O sigui, que és allò que dius, perquè la realitat és que hi ha un nombre d'infermeres a Catalunya que avui per avui és insuficient respecte a les necessitats del país, perquè totes les organitzacions en general han crescut, tenen capacitat de fer més coses i per tant han contractat més gent, no? I nosaltres, a veure, ja hem fet accions per aconseguir estabilitzar laboralment els professionals, perquè teníem un grau de precarietat relativament alt. Ara jo diria que qui vol pràcticament té un contracte a temps complet a la casa. I bueno, en aquest sentit són aquells elements imprescindibles que dius, bueno, escolta'm, com podem fer per estabilitzar persones, no? Ara, no ens podem enganyar, i haurà que veure en aquest període fins que l'increment de places que ha marcat el Departament de Salut, juntament amb universitats, d'incrementar 600 infermeres més per any, però clar, això començarà al setembre, però fins al setembre del 20... Aviam si és 22, però fins al setembre, fins al maig del 26, no sortiran aquestes promocions i, per tant, no es visualitzarà. Entremig, també, a més a més, es produiran jubilacions que, més o menys, quedaran equilibrades entre la gent que acaba ja de manera ordinària, fins amb els números d'ara, i la gent que es jubila. Per tant, la situació serà aquesta, i llavors aquí ja haurà que veure com són capaços d'organitzar la feina de manera diferent per poder donar sortida a les necessitats de la població.
I són prou competitius, en general, eh? Perquè es parla molt dels professionals que se'n van a fora, no? Perquè hi ha millors contractes i millors condicions. S'està lluitant per ser prou competitius en aquest sentit?
Sí, jo crec que ara mateix molta gent no està marxant fora. El que marxa és perquè realment vol marxar, perquè escolta'm, li atreu anar a Anglaterra o on sigui, aprendre un idioma, com a experiència vital i tal. Però no és el que passava durant una època, que sí que va passar, que era dir, escolta'm, és que aquí jo no tinc capacitat, no tinc possibilitats de tindre un empleo mínimament estable, no? Per tant, en aquest sentit ha canviat la cosa, i no vol dir que no marxi gent, però també és veritat que va tornant gent, eh? O sigui, gent que s'estabilitza, i sobretot si ha fet parella o no ha fet parella i ha passat uns anys en un país estranger, al final diu, escolta, m'estic cansat i vull tornar a casa, no? I això també es produeix.
Sobre les urgències, anant-me a la part més mèdica, s'ha produït un canvi en els virus, no? Que en aquesta època de l'any no haurien de ser tan presents i són. Entenc que això ha traslladat també la pressió d'urgències a l'estiu?
Bueno, és una part. Aviam, jo crec que hi ha dos fenòmens. D'entrada, nosaltres ara, a hores d'ara, portem, per exemple, el mes de juny, diàriament ens entren 30 malalts més que no entraven al juny del 2019. O sigui, ja no agafo l'època de la pandèmia, que va ser molt estranya i tal. Per tant, hi ha un increment de demanda d'urgències. Això, doncs, es pot, segurament hi ha un efecte postpandèmic, o sigui, gent que ha controlat pitjor la seva malaltia en l'època més important de la pandèmia, i ara en veiem les conseqüències. I després també, els virus han canviat de moment d'aparèixer, no? En concret, ara el mes de maig i el juny encara també, tot i que ara està ja baixant, doncs ens ha aparegut la grip A amb una intensitat molt considerable, i amb el cas dels nens, molts virus respiratoris sinticials, que era molt estrany veure'ls al mes de maig i els tenim, i fins i tot alguns casos greus, cosa inhabitual totalment en altres períodes, en altres èpoques.
I això s'haurà d'estudiar, entenc, no? Què
sí,
està passant? Si
segur,
es mantindrà o no es mantindrà?
Segurament la raó és que durant temps tots hem anat amb molts elements de protecció, mascaretes i tal, i per tant la transmissió ha estat molt inferior. Han passat uns anys, dos anys en concret, on ha hagut molt poca presència d'aquests virus, i per tant la capacitat de defensa dels organismes ha minvat. Si dius, escolta'm, si a mi no m'ataca cap virus, doncs no tinc que generar tanta immunitat, no? I en aquest sentit, doncs, segurament s'ha manifestat amb més intensitat per això, perquè els nens petits, doncs, tenien immunitat zero, perquè no havien tingut contacte amb virus sinticial, i en el cas de la grip, doncs, seria el mateix, no hem tingut un atac, per dir-ho d'una manera, d'aquests virus normalitzats.
Parlant del virus protagonista dels últims anys, el coronavirus, parlàvem aquesta setmana amb el doctor Cervantes. Com tenim la situació ara mateix a l'Hospital de Sabadell?
Pues malament, malauradament, empitjorant. Aquesta és la realitat. O sigui, sí que és veritat que malalts amb pneumonia respiratòria, que era el que, pneumonia, que és el que caracteritzava el Covid, n'hi ha, però n'hi ha menys. El que sí ens trobem és gent gran que agafa la Covid i se li desestabilitzen patologies de base que ja tenia, no? I això està sent bastant comú. El cert és que, home, nosaltres en les darreres setmanes ens ha pujat de manera considerable, perquè fa tres setmanes teníem en total, entre crit a la UCI i a la planta, teníem 60 malalts, fa dues setmanes érem 80 i avui ja en tenim 108, no? Per tant, el que no vol dir que tots estiguin per al Covid. O sigui, tenen Covid, però no tots estan ingressats a conseqüència del Covid. Però un percentatge d'aquests malalts és a conseqüència del seu Covid, no? Bueno, doncs anem amb increment. Tot fa pensar que, almenys el que diuen els experts, és que en les properes dues setmanes això anirà a l'alça. La notícia que llegia avui, que Portugal, que anava per davant en aquest sentit, doncs ja avui està, aquesta setmana està en franca davallada. Si contem que anaven dues setmanes per davant de nosaltres, doncs segurament fins a meitats de juliol estarem increixendo i probablement veurem com baixa. Tot i que jo vull ser molt prudent, perquè amb el tema de les prediccions i les expectatives, tothom ha dit coses que passarien i després ha passat coses impensables, no? Però bueno, el que sí és veritat, i això és molt important, és que la manifestació actual per la major part de gens és que és mínima, i els casos que sí que han afectat són gent normalment d'edat avançada, pluripatològica, o algun malalt que tingui algun problema d'immunitat. O sigui, aquests són els que tenen alguna afectació greu. La resta, afortunadament, doncs és com un trencasso amb una certa intensitat variable i ja està. Hi ha gent que gairebé ni se n'entera.
Clar, entenc que això és un repte logístic, perquè 108 pacients ja no es col·loquen a qualsevol lloc, permeti'm l'expressió. Actualment, com ho estan gestionant a nivell logístic?
Pues com podem, amb moltes dificultats, perquè clar, aquests són malalts que en situació ordinària no hi serien a l'hospital i per tant no estarien ocupant llit i tot aniria molt millor. Això ens provoca tindre unes urgències amb un nivell de saturació que no voldríem. Tenim molts més malalts a urgències dels que voldríem tenir, evidentment. I després també provoca alguna dificultat, perquè alguns malalts, els has de caber, tenen que estar per dir manera aïllats encara que els aparellis, però bueno, tot plegat complica realment la gestió ordinària en un moment on tindríem que anar baixant l'activitat per evolució natural, no? De dir, escolta, a l'estiu la gent emmalalteix menys, es comencen a aturar una miqueta l'activitat dels quiròfans i tota la pesca, i et permet dir, escolta'm, que les professionals puguin fer les vacances amb una certa normalitat, etc. I francament estem amoïnats, perquè ara mateix tenim un panorama difícil. Aquesta és la realitat. Farem tot el que puguem per poder resoldre el millor possible el tema sense lesionar els interessos dels professionals, no? Perquè no ens agradaria gens tindre que tocar cap vacança ni aquestes, que ara per ara no ens ho plantegem, però realment la situació està complicada.
Clar, perquè a nivell de gestió, no? Deia sense tocar les vacances, però clar, en un sistema, deia les urgències saturades, l'atenció hospitalària, com es pot fer si no és tocant les vacances, doblant torns?
Bueno, aviam, una part és així, veure la disponibilitat dels professionals. Hem pogut incorporar 41 professionals que han acabat ara el mes de maig els seus estudis d'infermeria. I alguna actuació, aviam, tindrem de, vulguem que no, algun llit tindrem que tancar. En fi, jugarem amb això. El tema quirúrgic, en un moment que estiguem més apretats, segur que tindrem que cancel·lar cirurgies que no siguin absolutament prioritàries. Són accions d'aquest tipus, intentar al final canalitzar la capacitat de treball als llocs que siguin més necessari, i després ja buscarem la manera de recuperar-ho.
Sé que no és la seva responsabilitat, doctor Martí, però amb tot això s'hauria de fer alguna cosa? s'hauria de fer, establir alguna mena de restricció per evitar que la situació es compliqui encara més?
La veritat és que crec que ara no. O sigui, jo escoltava el que deia el conseller, deia, home, les persones grans o que tenen alguna patologia que siguin especialment prudents, i, així, i aquí sí que hauria que donar un toc d'atenció a aquells familiars o persones que conviuen amb aquestes persones perquè siguin especialment curosos, però per la població general jo crec que no, no, ara mateix amb la situació actual i amb la variant que tenim ara i amb la gravetat dels, de la patologia que dona, crec que no tindria massa sentit introduir restriccions.
Per acabar, li vull preguntar per el cap de Calllong, que l'ha de gestionar l'Hospital de Sabadell. Repassàvem fa una estona informacions, teòricament hauria d'estar enllestit aquest estiu. Quines informacions tenen al respecte?
A veure, l'edifici està acabat, o gairebé, queden detalls. Nosaltres ja estem treballant en tot el que és la part d'habilitar-lo per la gestió pels temes informàtics, contractes energètics, tota aquesta cosa, i sí que hi ha una certa dificultat que pot enredar-hi una mica la data prevista. Es preveia cap a primers d'octubre i potser s'enredareix una mica, no molt, però que és un tema de subministrament de determinats equipaments. Vulguem que no, al igual que ara si tu vas a comprar un cotxe et diuen vale, molt bé, però d'aquí 8 mesos doncs amb el material sanitari passa el mateix, no? I per el que em van explicar l'altre dia, sembla ser que hi havia alguns subministres que encara no havien arribat. Igual després resulta que es desbloqueja el tema i és abans. És l'única cosa que pot condicionar el posar-lo en marxa.
Per tant, fins la tardor, que no hi comptem.
Jo no hi comptaria fins la tardor.
I a nivell de la gestió de professionals, això està resolt? Perquè s'havien de compaginar entre el Cap Can Rull i Cap Can Llong. Està resolta aquesta gestió?
Estem treballant en com es distribuirà de manera... Aviam, aquí, de moment, almenys, no hi ha un increment de població, perquè és la mateixa població que es distribueix, i, per tant, hem de veure com distribuïm les tasques. Estem parlant amb la direcció de l'equip d'allà, a veure com trobem la fórmula millor que no lesioni a gent, perquè, clar, aviam, avui és allò que dius, el metge el que no pot fer és partir-se, no? De dir, i ara quan tu fas l'anàlisi pues allà de cada metge pues ja saps que hi ha més o menys un 20-25% de professionals que són de l'entorn de Calllong, de ciutadans que són de l'entorn de Calllong i la resta de l'àmbit de Can Rull, no? I haurem de veure com ho fem, perquè és veritat que aquí hi ha un tema que és important, que és la confiança que tenen els malalts en el seu metge, i haurem de buscar la manera de que lesioni el menys possible. Després es pot produir un altre fenomen, que ja veurem com va, no? Que és el fet de que Calllong queda en una àrea que part de gent de ciutadans de Can Uriac i ciutadans de Concòrdia els hi queda molt a prop. I llavors haurà que veure si aquestes persones demanen ser visitades allà, en fi. Això, però ja això seria una segona fase. La primera fase, que és la complicada, és de dir, escolta'm, com redistribuïm les poblacions, no? I intentarem fer-ho, doncs, això, el menys traumàtic possible. Però estem buscant això, la fórmula, com ho fem per fer-ho el més acurat.
Doctor Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Un plaer, com sempre, a la vostra disposició, i demanar a tothom que es cuidi molt.
Que vagi molt bé, que tingui un bon estiu.
Gràcies, igualment.